Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. S'estan movent les coses ràpid a Can Barça. Ara per les 4 de la tarda està previst que es formulitzi la vinculació de Lamine Yamal amb el Barça fins al 2031. És una gran notícia, com va dir Deco fa uns dies, el millor fitxatge, garantir-se la continuïtat del que per molts és ja, amb encara 17 anys, el millor jugador del món. També és molt bona notícia que s'hagin posat d'acord tan ràpid. Vol dir que el Barça ha assumit que li ha de reconèixer l'estatus, però vol dir també, i sobretot, que el futbolista té molt clar on vol jugar els propers anys. També està feta la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, cedit amb opció de compra de 20 milions. Ansu ha intentat fer-se un lloc aquí, però finalment ha vist que no, que toca tornar a marxar, i tant de bo Ansu pugui demostrar que està encara per jugar en l'elit del futbol europeu. S'aclareixen, per tant, dos temes importants, però el tema que no està gens clar és el de la porteria. Acceptant l'interès en Joan García, el Barça ha deixat molt clar que volen un porter jove de present i de futur. No fa falta ser molt viu per arribar a la conclusió de que amb Ter Stegen no les tenen totes. Així que passi el que passi amb Joan García, hi ha tema a la porteria del Barça. Ter Stegen té contracte fins al 2028, Chesney encara no ha contestat a la proposta per ampliar contracte i està clar que el Barça busca porter. Tema complex, el de la porteria del Barça. L'Espanyol anuncia una ampliació de capital de 38 milions d'euros, convoca Junta General Extraordinària d'Accionistes pel 27 de juny. Després tocarem a l'Arnau Baquer, excandidat a la presidència de l'Espanyol, perquè ens expliqui què representa això. A l'Espanyol, que arrenca la pretemporada el 7 de juliol, amb les proves mèdiques, farà estada a Navata. El Girona arrenca el 8 de juliol i anuncia estaix a la Vall d'en Bas. Avui s'ha acomiadat, o han acomiadat el Girona, els cedits Oriol Romeu, Danjuma, Brian Hill i Artur Melo. Veurem si hi ha opcions que Brian Hill i Artur Melo puguin seguir. Ancelotti ha donat la seva primera llista de Brasil sense Rodrigo, es veia venir, i sense Neymar. Terribles imatges ahir a la celebració del títol de Lliga del Liverpool, unes imatges que ens recorden molt, molt semblants a les viscudes a Cornellà al Prat el dia del derbi. Atropellament massiu, hi ha 4 ferits greus, afortunadament i miraculosament sense víctimes. Es descarta a l'atemptat terrorista, ha estat detingut l'autor de l'atropellament, un ciutadà britànic de 53 anys. En bàsquet, renova Pep Busquets amb el Girona fins al 2028. A Roland Garros, ahir deixàvem el partit de Paula Badós en marxa. Finalment es va classificar per segona ronda, superant la japonesa Osaka. Avui debuta Djokovic contra el nord-americà McDonald. Aquest matí ha passat ronda Zverev. El Giro d'Itàlia abandona Primo Roglic, que estava desè i molt lluny, a gairebé 4 minuts del líder. Avui comentarem la jugada amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, vaya parella, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem, ha de fitxar el Barça un porter titular? Voteu que sí al 82%, que no al 18%. En clau espanyol, ampliació de capital. Es gastarà gent els diners la propera temporada, els diners a la gespa. Esteu votant que sí al 23%, que no la gran majoria, al 77%. I en clau Girona, us preguntem si Juanpe està entre els 3 millors futbolistes de la història del Girona. Esteu votant que sí al 36%, que no al 64%. Héctor García està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
En X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Please don't stop the music.
Les 3 i 10, aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dimarts, que és el dia Lamine Yamal. Per tant, comencem establint comunicació amb les oficines del Camp Nou, on està l'Helena Condis, pendent dels moviments. Sobre les 4 està previst que es faci oficial aquesta ampliació de contracte de Lamine Yamal amb el Barça fins al 2031. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Esperant a Lamine Yamal, eh?
Sí, aquí a les portes de les oficines del Camp Nou, hi ha moltíssima expectació des del matí, des de primera hora, per veure aparèixer Lamine Yamal. La cita és a les 4 de la tarda. Les 4 de la tarda és un dia molt important pel Barça perquè Lamine Yamal signarà la seva renovació fins al 2031. Amplia 5 anys més el seu contracte actual, el 2031, que per ser Joan sembla mentida, però només tindrà 23 anys.
Sí, sí, estarà començant la seva carrera encara.
Sí, sí, doncs signarà fins al 2031. El nou contracte de Lamine Yamal és de megaestrelles, va tancar ahir a la nit en una reunió entre Jorge Méndez, el seu representant, i Deco, el director esportiu del Barça. Només quedaven uns petits terrells que es van resoldre ahir a la nit. Lamine Yamal tindrà un fixal que en variables col·lectius individuals, com per exemple la pilota d'or, el convertiran en el millor pagat de la plantilla. Molt important els bonus de Lamine Yamal. El fix és inferior al que tenen Lewandowski i De Jong. Els queda només un any de contracte, però els sous són totalment desfassats. I pel Barça era clau deixar tancada la renovació abans de la Nations League i abans que Lamine se n'anés de vacances. Méndez ha ajudat moltíssim a que l'acord es cristal·litzés. Ahir va dinar amb Lamine, i va tenir una agenda apretada, perquè va arribar, va dinar amb Lamine Yamal i amb Ansu Fati, va sopar amb Deco i abans d'anar a dormir es va veure amb el pare de Lamine Yamal a l'hotel on s'allotja el representant. I avui a les 4 de la tarda aquesta signatura d'una renovació que, ja ho deia Deco, és el millor fitxatge possible pel Barça. Fer-li un contracte llarg a Lamine Yamal amplia fins al 2031, entrarà en vigor el 13 de juliol quan compleix 18 anys i comencen, a més aquell dia, la pretemporada.
És una gran notícia, la millor notícia, efectivament, i per mi és molt bona notícia també, Helena, que ho hagin resolt tan ràpid, perquè això vol dir que en cap moment Lamine Yamal ha tingut cap dubte d'on volia jugar els propers anys.
Ell sempre ho ha dit públicament, que vol estar al Barça, que és el club de la seva vida, que està molt feliç aquí, i tant el jugador, que ho ha expressat per activa i per passiva públicament, com també Laporta i Hansi Flick en les últimes hores, en els últims dies, es mostraran molt optimistes en que no hi hauria cap problema per acabar renovant a Lamine Yamal i que seguís moltes temporades més aquí al Barça.
També està pactada, també s'ha pactat a les últimes hores, aprofitant la presència de Jorge Méndez a Barcelona, Helena, la sortida d'Ansu Fati al Mónaco.
Sí, que està a Nova York, ha marxat a Nova York a passar uns dies de vacances, mentre Jorge Méndez negocia la seva sortida al Mónaco. Fonts properes a Ansu Fati diuen a la cadena Copa que hi ha un principi d'acord perquè surti al Mónaco, una cessió amb opció de compra a final de temporada, una opció de compra d'uns 15-20 milions d'euros, que s'ha de tancar, ens diuen, les properes hores, dimarts o dimecres. S'ha de tancar, és a dir, avui o demà s'ha de tancar aquesta sessió d'Ansu Fati al Mónaco. És l'entrenador Adi Hütter qui ha mostrat el seu màxim interès en el futbolista, en el davanter del Barça, que no ha jugat ni 300 minuts aquesta temporada amb Hansi Flick. I, per tant, també tenia una oferta, una proposta del Chelsea, però Ansu Fati va tenir una experiència al Brighton, a la Premier, i preferia provar la Lliga Francesa. Per tant, si res, Joan, es torça, perquè ja saps com va el mercat, si res es torça, Ansu Fati serà jugador del Mónaco en les properes hores. En principi, avui o demà s'hauria de tancar aquest acord perquè se'n vagi cedit una temporada amb opció de compra al final, al mes de juny.
Li desitgem el millor. És una lliga molt física, la francesa, i esperem, Helena, que allà Ansu Fati pugui demostrar que està per jugar a futbol de primer nivell.
Sí, perquè és molt jove i perquè ell el que necessita són minuts. Ho ha expressat també al seu entorn quan ha valorat aquest cop sí una sortida, i també ho deia Hansi Flick i Laporta, que necessita tenir continuïtat, que és la que no ha trobat al Barça. Per tant, esperem que li vagi bé. D'entrada, la bona notícia és que el seu gran valedor és l'entrenador, Adi Hütter. Per tant, si confia en Ansu Fati, tant de bo ho puguem veure al terreny de joc la temporada que ve, perquè és evident que no ho ha tingut fàcil, sobretot per culpa de les lesions, pel calvari de les lesions, i és molt jove i té molt futur per davant. Deixarà el 10, el dorsal número 10.
Ja sabem on anirà a parar,
Joan,
on anirà a parar.
No, No tinguis cap dubte que si li diuen a la Minya mal no tindrà cap por en vestir aquesta samarreta tan, tan important de tant pes al Barça, tan pes històric com és el dorsal número 10.
Està cantadíssim que el 10 del Barça té nou amo i aquest serà la Minya mal. Com dius, escolta, deixem línies obertes i ens vas explicant durant el programa què s'està movent per la porta de les oficines del Camp Nou.
Sí, sí. De moment el que s'està movent és l'estadi perquè no paren de fer obres. No sé si escolteu grues,
sí,
so de fons...
Sí, sí.
Ara els nens també estan sortint de les escoles i venen cap a les oficines. Alguns curiosos van a veure les obres de l'estadi. O sigui que serà un dia entretingut, eh? Una tarda entretinguda aquí a les oficines del Camp Nou, després de que la setmana passada ja ho fos, amb les renovacions de Hansi Flick i de Rafinha. Avui li toca la joia de la corona, avui li toca la Minya mal.
Tornem després, Helena, gràcies.
Fins ara.
Dues carpetes importants que estan a punt de tancar-se, la de Lamine Yamal, la d'Ansu Fati. Hi ha una carpeta que em sembla que estarà oberta durant setmanes, que és la carpeta de la porteria. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Estem pendents de la decisió de Joan Garcia, del porter de l'Espanyol, sobre el seu futur. Ha concedit una entrevista a Catalunya Ràdio i hi ha un primer extracte, no? Un primer titular.
Sí,
no?
És una entrevista que està embargada fins diumenge, perquè els companys de Catalunya Ràdio han concedit un premi a la trajectòria aquesta temporada de Joan García, i entre coses i coses, doncs, se li havia de preguntar pel seu futur. És l'avenç que deixen anar els companys de la Corporació Catalana. Pregunta, és una possibilitat que acabis al Barça? Contesta Joan García.
Al final, el futbol, cada dos per tres estan sortint notícies, estan sortint coses. D'aquí a que sigui realitat, doncs, bueno, no sempre és així, però bueno, jo ja et dic, molt tranquil. I llavors, bueno, el que s'hagi de decidir, que segur que ho pensaré molt, i amb la meva gent, i escollint el que serà millor per mi, i segur que serà així.
I cadascú que faci les seves interpretacions.
Com, ni és com un ho interpretem,
sí,
això?
Ni és un sí, ni un no, ni tot el contrari. Home, dades per l'esperança blanquiblava. Surten moltes coses, cada dos per tres...
Totes no són veritat.
Totes no són veritat.
També et dic que si ell hagués volgut tancar definitivament la porta, podria haver dit avui, al Barça no aniré. I això avui no ho ha dit.
I avui?
Potser ho diu demà o demà passat.
És una realitat que a dia d'avui, un quart i dos minuts de quatre d'aquest dimarts 27, doncs aquesta possibilitat, amb més o menys percentatge, existeix.
El tema està obert. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Una porteria de futbol sense porter. 7,32 de llargada, 2,44 d'alçada, porteria buida. No sé si a Montjuïc o al Camp Nou o a qualsevol camp de la Lliga, però és la porteria del Barça i està orfa. A dia d'avui jo no sé si la primera jornada de Lliga, per exemple, hi serà sota els pals Ter Stegen, 33 anys, té contracte fins al 2028 i va patir una intervenció molt delicada al genoll dret l'any passat. Atenció, era la tercera intervenció al genoll dret. Tampoc sé si serà sota els pals Szczęsny, 35 anys. L'únic que sabem és que acaba contracte i que, segons va dir, a Canal Plus Polònia té una oferta per escrit del Barça de renovar fins al 2027. Tampoc hi he escoltat fins ara Joan García, 24 anys, dir categòricament que no vol jugar mai al Barça. El que està més clar és que Iñaki Peña, 26 anys, denostat per Hansi Flick, malgrat que ho havia fet força bé, té contracte fins al 2026 i li interessa jugar i ser feliç a un altre lloc. Està clar, la imatge és una porteria sense porter i a la dreta de la porteria José Ramón de la Fuente, entrenador de porters del Barça, meditant. Darrere d'ell, Deco i Hansi Flick, els tres personatges que hauran de prendre una decisió vital, importantíssima. Flick va liquidar Iñaki Peña, va apostar per Szczęsny i, objectivament, és inacceptable marcar 6 gols a l'Inter i quedar eliminat perquè et fan 7. Inacceptable també la campanya contra Ter Stegen. Qui hi ha darrere d'aquesta campanya? O és una massa anònima i covard que setja sense sentit? Marc, vés-te'n de vacances, cuida't, posa't al millor nivell i lluita pels teus interessos com sempre. No tens cap culpa de tenir un bon contracte amb el Barça fins al 2028. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. El tema de la porteria del Barça serà un dels temes que tractarem després del debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, les 3:20. Abans venen més coses a Sportscope.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aquesta temporada hem valorat moltíssim l'aportació de la Masia, el primer equip del Barça, que ha estat brutal, però, paral·lelament, el filial crida l'atenció, el Barça Atlètic ha perdut la categoria i ens preguntem per què. Tenim aquí, ens acompanya el company Guillem Borràs, que ha estat seguint la temporada del filial per Gigantes. Guillem, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda, Joan.
T'ho pregunto directament d'entrada. Per què creus que el Barça Atlètic ha perdut la categoria, Guillem, aquest any?
A veure, som... bastants factors, no?, que expliquen el mal rendiment, jo crec, de l'equip, sobretot a nivell competitiu, pitjor que la temporada passada amb Rafa Márquez, on es va aconseguir el play-off i pràcticament l'ascens, però principalment jo crec que és que hi ha un punt de lògica, i és que si a dalt t'estàs nutrint de molt jugador jove i el juvenil està funcionant també molt bé, hi ha un equip enmig, que és el filial, que pateix.
Sí.
I aleshores doncs, s'ha notat en aquest sentit. També és veritat que hi ha hagut moments de la temporada amb moltes lesions, i al final, quan semblava que començava a trobar una regularitat, també a nivell de resultats, que ha estat ja al final, era massa tard, hi havia un coixí negatiu, en aquest sentit, que no ha estat capaç de salvar l'equip.
És evident que no és fàcil, perquè Flick ha tirat bastant, més enllà de per fer convocatòries, per entrenar de gent del filial, i deu costar estabilitzar un grup amb aquestes condicions.
Sí, a veure, al final la política que estava seguint el Barça Atlètic els últims anys era nutrir-se de jugadors de la casa, sobretot els juvenils que millor estaven funcionant en categories prèvies, en el cadeta o fins i tot juvenil B, juvenil A, i tenir una base jove de futbolistes amb potencial per poder estar al primer equip, però després reforçar posicions claus, doncs probablement una per línia, no?, en la que portava jugadors de fora, experimentats en la categoria, fins i tot algun jugador de segona divisió. I és veritat que aquestes peces aquest any en moltes setmanes no les has tingut per lesions. El cas ha iniciat temporada doncs de per exemple Òscar Ureña, un futbolista que venia del Girona, Raúl da Costa, que també venia de jugar a segona divisió, i després la base de joves que tenies potser no ha estat tan diferencial com la de l'any passat. Bueno, potser no, segur, perquè és que de fet aquests jugadors, Marc Casador, Marc Bernal, fins a lesionar-se, Gerard Martín, Héctor Forn, són jugadors que Flick ha volgut a la primera plantilla.
És una mala notícia, i aquí ho relativitza, però clar, és que el salt de nivell de futbol de segona federació a primera és molt, és molt gran.
Sí, a veure, jo crec que no ens hem d'enganyar. També és veritat que estic d'acord, per exemple, amb una afirmació que va fer Sergi Milà al final del partit de l'altre dia, quan guanyes però no aconsegueixes salvar-te contra Unionistes, que li preguntàvem justament per aquest diagnòstic en calent del que suposava baixar de categoria, perquè està clar que la primera ref és una categoria enfocada per molts equips per estar segona, i és ja el salt al futbol professional, i la segona ref, tot i que no estem parlant de tercera divisió, però sí que és un salt qualitatiu important i també de condicions en alguns camps. Però és veritat que al final l'objectiu del filial del Barça no canvia. L'objectiu segueix sent poder donar-los aquest punt competitiu a jugadors joves que estiguin preparats per quan hagin de fer el salt al primer equip, que a nivell de qualitat tècnica sí que és una cosa que no treballes en el filial. La qualitat tècnica la treballes durant les categories prèvies, especialment cadet i juvenil. Aleshores, el filial és aquest punt de trobar el punt de competitivitat, no?, que estava funcionant molt bé en els últims anys i que ara està per veure a segona ref si hi ha molta varietat o no, però d'entrada l'enfocament que li dona el Barça és el mateix.
Sembla que ho agafarà Belletti, no?, que ha fet una temporada espectacular, o està fent una temporada espectacular amb el juvenil.
Sí, és l'aposta de club. De fet, ja va ser una possibilitat quan Rafa Márquez renuncia a entrenar al filial a inicis d'aquesta mateixa temporada, que no oblidem que Rafa Márquez tenia un any més de contracte, però li arriba la proposta de la selecció de Mèxic i decideix doncs abandonar el filial. I al final el Barça, que creu que Belletti porta poc temps al juvenil, només mitja temporada, de fet, el juvenil no estava com a tal, estava com a assistent de Rafa Márquez al filial i se'l posa al juvenil. diu, bueno, anem a fer una temporada amb Belletti al juvenil, i s'acaba apostant per Albert Sánchez, que havia estat el segon de Márquez, no surt bé la cosa i acaba canviant amb Sergi Milà, i Belletti tot el contrari, el juvenil ha estat una temporada excel·lent, sobretot jo diria més enllà del perquè, que al final s'ha guanyat la Youth League, s'ha guanyat la Lliga, la Divisió d'Honor aquí a Catalunya, perds la Divisió de Campions, que es juga entre les diferents comunitats autònomes, però amb un partit on competeixes bé contra el València i després guanyes la Copa del Rei de Juvenils, sobretot pel creixement d'alguns futbolistes que s'ha vist després que han estat al filial en el tram final de temporada i han ajudat molt a que l'equip creixés en quant a rendiment.
Dóna'm noms. Quins poden ser aquesta temporada els Marc Bernal, Casado, Héctor Font, Gerard Martín de la temporada passada? Quins creus que poden donar el salt?
Jo d'entrada tinc un nom que estic segur que Hansi Flick comptarà amb ell a la pretemporada per primer equip, ja no parlo d'estar en dinàmica, sinó que fins i tot assumir minuts a la pretemporada, que és Jofre Torrents. És veritat que per posició, després tinc dubtes si tindrà recorregut a la primera plantilla, perquè és lateral esquerre i ara mateix el tens cobert amb Valde i amb Gerard Martín, però Jofre Torrents és un lateral perfil Barça, un jugador que sap jugar per dins, que a més té compromís i sacrifici defensiu, perquè té projecció ofensiva i qualitat tècnica, i que ha elevat molt, tot i l'edat que té, que és de la generació de Marc Bernal, Amin, Quarsí, precisament, ha augmentat molt la capacitat competitiva de l'equip. Jo crec que aquest és un jugador segur que veurem en pretemporada. I després, en la faceta d'atac, que jo crec que és la que el Barça més s'ha de fixar també, perquè és la que li interessa reforçar el primer equip, i crec que hi ha elements al filial. És una llàstima la lesió de Dani Rodríguez, perquè crec que l'haguéssim vist més en aquest tram final. Jugador que debuta a Valladolid amb el primer equip i té la mala sort de lesionar-se, i de fet és que ha estat lesionant moltes parts de la temporada també amb el filial, extrem esquerre perquè pot jugar per la dreta, i un altre jugador com Jan Virgili. Jo crec que Jan Virgili també va començar la temporada amb el juvenil a un gran nivell, li van donar l'oportunitat al filial i ha servit per poder tenir aquest perfil d'extrem més elèctric, no un extrem que jugui tant per dins, que també, i finalitzador, sinó que també aquest extrem que et pot arribar a línia de fons i que potser és el que li falta, no sé, al primer equip, que jo crec que en aquest sentit és on haurà de buscar també reforços.
I acabo amb el tema de moda, que és la porteria. A qui veus com a tercer porter del Barça la propera temporada, com l'aposta de la casa, per dir-ho així? Està Cochen, està Estralaga, està Iaco, i parlen molt bé també del juvenil d'Iker Rodríguez.
No? Sí, Iker Rodríguez, que de fet ha entrenat alguns cops aquest any amb el primer equip, jo diria que no va arribar a entrar una convocatòria, però sí que ha estat en l'òrbita del primer equip, el que passa és que per edat encara li quedaria una mica lluny. El Barça acaba de renovar a Iaco, sí, a Aaron Jacobsvili, que a priori semblava que se'n anava a anar, i ha decidit el club renovar-lo. Entenc jo que sí que diuen que el cediran, però perquè és una aposta de club, en el sentit que el veuen un porter que pot
de
ser
futur.
Una... Exacte, si no, no el renova, si se li acaba contracte. Aleshores, jo crec que un dels dos, de Cochen i Estralaga, saltarà. Estralaga és més gran que Cochen, aleshores jo entenc que Cochen tindrà una temporada més al filial com a porter titular i s'anirà tornant amb un altre tercer porter que està per veure si serà Iker Rodríguez, si el club decideix que té la capacitat, tot i ser jove, d'estar amb el primer equip, tot i que jo crec que Cochen acabarà sent al final aquesta figura que roti entre... Tampoc sabem qui estarà dalt, no? Ter Stegen, clar, o qui vingui, però sí, jo crec que potser Ander Estralaga és el que veig que ja té el cicle fet.
Ja.
És un porter de condicions, jo crec, molt bones, però que al final ja ha fet 2 anys al filial i no l'acabo de veure a nivell de club, no acabo de veure sobre la taula que es vulgui apostar per ell com a tercer porter o com a segon, però realment ella com a tercer porter crec que li interessa també sortir i buscar alternatives.
Molt bé, magnífica radiografia, un plaer, Guillem Borràs, gràcies,
A vosaltres, ja ho saps que és un plaer sempre.
El Carleto i els Carlinhos,
no? S'ha acabat
Carleto. Ancelotti.
D'ara en endavant parlarem en aquest programa de Carlinho Ancelotti.
Carlinho Ancelotti.
Carlinho Ancelotti, nou seleccionador del Brasil. Mira, coses que han canviat. Jo mai l'havia vist en un acte oficial amb traje de color. En aquest cas, un blau, no del tot fosc, i amb una corbateta estampada, és a dir, lluny del rigorós negre i amarilla.
Brasil demana això.
Clar, Brasil demana color, eh?
Sí.
Davant més de 250 periodistes acreditats a la seu de la CBF, Ancelotti va rebre les benediccions ni més ni menys que de Felipao Scolari, el tècnic que va guanyar el Mundial del 2002 i que li va lliurar simbòlicament el xandall de director tècnic de la Penta. Després, la seva primera llista. 3 minuts de rellotge per designar 25 jugadors. Es va prendre el seu temps, eh? Mm. Amb els que afrontarà el debut davant d'Equador i després rebre Paraguai a casa. Detalls. Tornen Casimiro, Anthony i Richarlison. A nivell local, convoca 5 jugadors al Flamengo i queden fora Neymar i Rodrigo, els que va ficar en el paquet...
Neymar, Rodrigo es veia venir.
Aviam, els va ficar tots dos molt hàbilment en el paquet de jugadors lesionats o que estan en procés de recuperació. Però és evident aquest distanciament que hi ha a dia d'avui entre Rodrigo i Ancelotti, com s'ha pogut veure els últims partits a Madrid. Ancelotti era l'entrenador de Vini. És ara el seleccionador de Vinícius, i amb el propòsit de treure'l la seva millor versió i fer que Brasil jugui bé al futbol.
Yo digo que si Vini no ha sacado su mejor versión, la va a sacar, porque es un jugador extraordinario, fantástico, un trabajador, un luchador, tiene mucho cariño a su selección, y a veces puede ser que esto afecte un poco la naturalidad del pensamiento. Yo estoy convencido 100% que Vinicius con el equipo nacional va a sacar su mejor versión. Vamos a jugar como Real Madrid, depende. Si el Madrid del año pasado, de este año no, del año pasado sí.
Sí, sí.
Esto es lo que conseguimos.
Sí, perquè no crec que la CBF tinguin la mateixa paciència que han tingut al Bernabéu en determinats moments d'aquesta temporada. Un Ancelotti que va dir que tota la seva carrera d'entrenador, només amb 34 jugadors brasilers, havia tingut problemes amb un. No va dir qui.
I abans del debat, un tema dur. Edu, a dia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Imatges ahir, novament, terribles, que ens van recordar les de Cornellà al Prat, aquest atropellament massiu durant la celebració del títol de Lliga del Liverpool. Quines notícies d'última hora tenim?
I que ha deixat una cinquantena de ferits, quatre d'ells han estat greus després de l'atropellament que va tenir lloc ahir durant la rua de celebració del títol de Lliga del Liverpool. Una rua seguida per 750.000 persones. Els fets van passar a les 5 de la tarda a l'hora local, quan una furgoneta va accelerar pels carrers del centre de la ciutat contra un gran nombre d'aficionats del conjunt anglès per motius que encara es desconeixen. Els vídeos que s'han fet virals a les xarxes es veu com un vehicle fa zigzagues pel carrer, atropella a una desena de persones i queda atrapat entre el gruix dels seguidors del Liverpool. Un home britànic de 53 anys i resident a la zona de Liverpool va ser detingut després dels fets. En un comunicat, la policia del Regne Unit descarta que sigui un atac terrorista, parla d'un fet aïllat que s'està investigant, demana que no es facin especulacions i no busquen a cap altre implicat en l'incident. El primer ministre, Keir Starmer, ha qualificat d'espantós el que ha passat a Liverpool. L'estrella de la NBA, LeBron James, i accionista minoritari del club, s'ha unit al condol dels aficionats a través de les xarxes socials. També el màxim rival de la ciutat, l'Everton, i més equips de la Premier, ha mostrat commoció pel greu incident d'ahir.
El més important, que els ferits es recuperin. 3:32, de seguida el debat.
Antes de comprar tu coche a ciegas, ven a Mundiauto y podrás tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo. En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión. Kilómetro cero con financiación a medida. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil. En el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Atenció, atenció, que tenim la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 24 al 31 de maig gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, exposició de monoplaces, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta, molta, molta diversió. I si tens ganes de més, vine al Gran Premi al Circuit. Info i entrades a circuitcat.com. T'hi esperem!
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé, i amb el Tomàs Guascola. Hola, Tomàs.
Molt guapos.
Què tal? La parella. Bé. Emilio, llama al 2031. Se han puesto de acuerdo rápido, bastante rápido.
Sí, bueno, ya me habéis oído comentar mil veces que este es el, el contrato que no existe. O sea, este es el contrato que cada año será renovado.
Cada año.
O sea, porque como ya lo era con el monstruo, sí, pues ahora con el mini monstruo pues va a ser lo mismo.
Sí.
O sea que, y no sé si tendremos papá incluido, que cada vez que firmemos un contrato de patrocinio pedirá nuestra parte, porque ya lo decía el papá.
No parece que tenga la incidencia el padre de Lamine Yamal que tenía, bueno, el padre,
vale,
de Messi,
pero
¿no?
Sí,
en todo,
vale,
este negocio.
Vale, pero si tiene Méndez el tanto por ciento de cada renovación, sí, se presentará Méndez, que no tiene otra cosa que hacer, ¿me entiendes? O
sí,
sea
sí,
que, no, estupendo, es fantástico. Ahora, repito, como no he escrito esta mañana, lo puedo decir ya, ya solo espero que fichen a Joan García.
Bueno.
O sea, si el equipo del Barça acaba con Lamine Yamal, que es el mejor, tiene que empezar la alineación por el mejor portero que hay.
Bueno,
que
pues,
es este chico. Y ya está.
Mira.
Pero como depende de tantas cosas,
claro,
que no debe ser, pues... pero yo no sé qué ha hecho el Barça para no fichar a este chico ya, eso lo...
Ja. Ja que saques el nombre, i em sembla un tema tan interessant, no només el que pugui acabar de ser en Joan García, sinó el tema de la porteria del Barça, Tomàs, anem amb el tema ja. El Quique ahir va explicar aquí que la seva informació és que Joan García no anirà al Barça. Ell ha fet unes declaracions a Catalunya Ràdio on la porta del tot tampoc l'ha tancat. En fi, què creus que pot acabar passant, Tomàs?
Home, jo estic amb la milió. És que a mi em sembla que és el punt de fitxar. Sí. I que, a més, quan aquest nano pobret, quan jugui amb el Barça, serà internacional cada setmana dues vegades. Ara sembla que no li agafa. El millor porter espanyol, Espanya, no el convoca. Jo em quedo acollonit, escolti, que el seleccionador és l'equip d'autor més tremendo del món, i probablement perquè té dos estils per convocar i convoca el que vol.
Però després...
Escolta una cosa. Bueno, és que és de conya, no? Vull dir que...
Però després, Joan Tomàs, a veure, jo repeteixo, jo estic parlant amb el... Estic desitjant... pensant en el Barça, no amb el senyor Laporta, no el senyor Deco, no el senyor Francesc. O sigui, és a dir, tu mira la nòmina, és que és una mica esgarrifós, la nòmina de porters del Barça. El Ter Stegen aquest, que ve d'una lesió que ja veurem què passa, que a més, quan ja està recuperat, fa el machito i empieza a fer declaracions, un comportamiento muchísimo peor que el de Iñaki Peña y el de Koundé llegando tarde a las reuniones, según el libro de estilo de Hansi Flick, y no es así, lo tolera todo, incluso algunas intervenciones en la zona de entrenador pidiéndole y tal, que me pareció vergonzoso, ¿vale? Todo esto con Chabao, con el otro veterano del Barcelona, que también me sacaría de encima, el Robert Lewandowski, que ya ha jugado sus 100 mejores partidos. Luego está el portero que vino de la jubilación de Marbella y que ahora tiene que pedir permiso a su mujer, que me parece muy bien, por otro lado, para seguir. Y luego está Iñaki Peña, que hace 1000 años que ya no cuenta. Y hay un chaval que es el mejor de Europa que ha salvado al español él solito por 25 millones y no lo fichan. No, de verdad, en serio.
Sí. O sea... Hombre, si no el fichan, per això, Tomàs, no serà perquè el Barça no vulgui fitxar-lo, serà perquè el xaval al final decidirà anar a un altre puesto.
Sí, o perquè no podem inscribir-lo,
Sí, és una altra cosa. Hombre, a veure, que el jugador té l'última paraula. Bé, ara jo no ho entenc. No entenc com aquest nano no s'entén. O sigui, és que ja no hi cal el Barça. Qualsevol equip amb possibles... I pensar en títols, és que tens porter per 10 anys.
Sí, sí. No, si el fitxatge és indiscutible. El que jo et pregunto, Tomàs, és si...
Sí.
Aquí la clau ara la té el jugador. Si el jugador...
Sí, clar,
potser el jugador acaba dient, escolta, jo sóc tan perico que el Barça, hi ha molts clubs al món i tal, ja, i el Barça no vull
ja,
anar.
Joan, el senyor Marc Márquez estuvo 12 años y medio en Honda. 12 años y medio. Y luego se ha ido a Ducati y ha ganado con Ducati. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que esto en el deporte es así. O sea, está muy bien, quiero decirte, para que salga todo Valencia para ovacionar al Levante y tal, pero esto es una parte del fútbol. Lo otro es que este chaval se queda en su casa, está con su familia cada día, en la misma ciudad, juegan, en, como dice Tomás, en el mejor equipo y lo van a convocar. Y a lo mejor el primer portero que gana un balón de oro, mira lo que te digo. O sea, de verdad, en serio. A mí es que me parece un portento este chaval. O sea, me parece una cosa... Yo flipo, te lo digo. Lamine Yamal y este tío todo el año me han parecido una cosa que era de otra era. En serio.
Sí, però ja, Tomàs, ja hem de deixar també la porta oberta que hi hagi futbolistes que encara n'hi ha que senten els colors i que, igual que sentim alguns jugadors del Barça que diuen jo mai aniré al Madrid i sentim alguns del Madrid que diuen jo mai jugaré al Barça, Joan García, no dic que sí ni que no, jo no ho sé, pot acabar dient que no vol jugar al Barça.
I jo tampoc ho sé, i lo normal és que no li falten nòvies i que el tio firmi un contracte estupendo i vagi a jugar amb un vulgui. Ara, jo el nano el tinc, o l'entendria en un moment determinat. Mira, jo ja prefereixo no anar-hi, conyo collonut. Ara bé, escolti, vostè no farà res per convèncer-lo? Em sembla que és una cosa de bojos. És que quan es parla del Madrid, que diu, escolti, que la gràcia seria, clar, per ell i per l'Espanyol, sobretot. Tenim Courtois per dos o tres anys més, el deixem salir. Bueno, això és una altra cosa que ell i la seva gent, estudiant-ho, no? Però és que, a més, que, maestro, és que estem parlant, és el que diu l'Emilio, aquest tio ha salvat un equip el sol.
Sí, sí.
És que és de dir, maestro, és que...
És boníssim, és boníssim.
Home, mira, hoy he mirado una estadística d'esta que salen en... No digo la inteligencia artificial, però ha parado 142 balones. El siguiente es Courtois con 76. 142.
Y la mes que tienes la impresión que veo jugar.
Y el de las vacaciones de Marbella, el fumador, ha parado 21.
Sí, hombre, pero bueno, también, pero juega en otro equipo. Pero qué bonita la sensación que me da que Danu es o al gol de Lamine o al gol de Antoni. Si no, no li fes gol.
Li has de fotre de rosca a l'escaire, si no...
L'has de fotre allà dalt. Oiga, tírate. O al Ocelso aquell que remata més allà del punt de parada. Oiga, tírate, saco, ja te puedes tirar tres veces, que no llegaràs. Sí. Ara, David, dic una cosa. Si jo el veig a l'Arsenal, o al Manchester, o al Bayern Múnich, em semblarà que és un ataque de cuernos al futbol espanyol, que aquest tio no es pot moure.
Tal qual,
sí. És que és així.
Sí. Sea como sea, y acabe como acabe el tema con Joan García, Emilio, el mensaje del Barça a Ter Stegen yo creo que está bastante claro, porque el Barça, públicamente no, pero bueno, más o menos sí, ha reconocido que tiene interés en fichar un portero joven de presente y de futuro. El mensaje de Ter Stegen yo creo que está muy claro.
No, Joan, no te equivoques, el mensaje es ficharlo. No decir que me gusta. ¿Vale? O sea, que Ter Stegen. Ter Stegen está ufano y está no se atreverán. O sea, ya te lo digo yo. No sé. Con un entrenador alemán y todo esto que estos están por eso hablo yo de que no sea de, ni Deco ni Laporta ni Hansi Flick, no sé quién, pero alguien tiene que tomar una decisión como club. Señores, este es el mejor portero de Europa actual, el más joven, el más de aquí. Ja està.
Sí, sí. Molt bé. Veurem com acaba la història. Ho anirem comentant que el tema s'allargarà. Jo crec que aquest tema de la porteria estarà obert un...
Sí, home, no. I tampoc hi ha cap pressa, vull dir.
Sí, sí. Emilio, Tomàs, gràcies als dos,
Salut.
Anem parlant, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Ha jugado en Arsenal con muchos jugadores jóvenes. Ha jugado en Juventus, sí, que también tiene talentos, pero él me dijo que Barça es otro nivel. Como él me dijo, esto elimina 10 años en tu edad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 43, tornem a les oficines del Camp Nou amb l'Helena Condis. Helena, hola.
Què tal, Joan? Hola de nou, cada cop va arribant més gent, Acaba d'entrar ara mateix el vicepresident esportiu, el vicepresident primer, Rafa Juste, que ha apretat el puny, senyal de victòria, senyal triomfalista, després doncs, que ja s'hagi tancat la renovació de Lamine Yamal. També hi ha tots els membres del gabinet de presidència, de comunicació, el president Laporta, que des de primera hora del matí està dins de les oficines, i falta el gran protagonista, Lamine Yamal, que està citat a les 4 de la tarda per signar aquest aquesta renovació, aquesta ampliació de contracte que el vincularà amb el Barça fins al 2031, quan tindrà 23 anys, tot preparat. Aquí també van arribant aficionats al Barça de totes les nacionalitats possibles, Joan, amb la samarreta a la Minya Mala. Es veu que s'ha acabat el número 9 i alguns ja l'han comprat per 190 euros amb el dorsal 10, la Minya Mala, el dorsal 10, que és el que sembla doncs, que lluirà la propera temporada, perquè ja ho hem explicat, en Sofati ja té un principi d'acord per anar al Mònaco. Aquí cada cop doncs, va arribant més gent, també curiosos, per veure aparèixer la Minya Mala, que sens dubte doncs, protagonitzarà una de les millors notícies de l'any pel Barça, aquesta renovació de la seva jove estrella fins al 2031.
Perfecte, tornarem abans d'acabar el programa a veure si ja compareix a les oficines del protagonista. Ara seguim parlant de l'Espanyol, que, com us deia, ha convocat assemblea d'accionistes extraordinària pel proper 27 de juny i anuncia ampliació de capital de 38 milions d'euros. I volem saber què representa això. Tenim Arnau Baquer, que va ser candidat a la presidència de l'Espanyol i està a punt de convertir-se, per cert, en propietari i accionista de l'equip francès de l'Ajaccio. Arnau, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com va això de l'Ajaccio, Arnau?
Mira, és un tema que encara no és oficial. Hem arribat a un acord amb la, propietat actual de l'Ajaccio per la compra-venta del club. El que passa és que tot això s'ha de materialitzar encara formalment i passar el filtre a mitjans de mes de la Direcció General, de la Direcció Nacional de Control de la Gestió, que és un organisme que seria com la Comissió Econòmica de la Lliga, més o menys, que és qui dona llum verda a aquest tipus d'operacions i bé, fins que no es passi aquest filtre no es pot fer oficial.
Molt bé, ja estarem pendents de com va l'aventura, que està a segona divisió, no?
Sí, correcte, està a segona divisió, sí.
Molt bé.
Va fa dos anys que va baixar la primera i porta dos anys a la segona, sí.
Molt bé, a veure si el reflotem. Escolta, vas patir molt dissabte, Arnau, o què?
Uf, moltíssim. Sí. moltíssim, crec que sí, moltíssim. Més del que m'esperava, perquè tot i els nervis d'haver de guanyar el partit, pensava que el tema aniria més rodat. I l'equip no va fer un bon partit, molt nerviós, i va costar molt.
Molt bé. Gran notícia que l'Espanyol continua de primera, no cal dir-ho, Arnau. I no sé fins a quin punt és bona notícia també aquesta ampliació de capital de 38 milions que, pels ignorants en matèria econòmica entre els quals hi figuro jo, explica'ns què vol dir això, Arnau. Què representa?
Bé, és una bona notícia per l'Espanyol, notícia esperada que ha trigat una mica a confirmar-se. Durant tota la temporada anava parlant d'aquesta opció, no es deixava molt clar. És important, sobretot a efectes de poder entrar junt amb l'ampliació de capital més la venda de Joan García, el club entrarà a la regla de l'1x1. Que és fonamental per la viabilitat, no? Per poder afrontar la temporada vinent doncs, reforços i moviments de mercat no tan condicionats com aquesta temporada on no ha pogut invertir un sol euro. No? És molt important des d'aquest punt de vista. Formalment és una operació relativament senzilla en el sentit de que el que fa Rastar és capitalitzar deute. Per tant, és una ampliació de capital a la qual no podem acudir la resta d'accionistes del club, que són microaccionistes, aquest 0,6% em sembla que som la resta, no podem acudir a l'ampliació perquè formalment l'únic que es fa és que es transforma deute en, bueno, préstec, no?, en accions, bàsicament.
Ja. Llavors, a veure si els diners van a parar al camp, Arnau, que això és el que reclamen o van reclamar l'altre dia només acabar el partit tant el Manolo com el Joan García, per exemple, que el club faci d'una vegada per totes un pas endavant perquè la plantilla augmenti en qualitat i si pot ser la temporada que ve no es pateixi tant com aquesta.
Bé, aquí està el gran dubte, no? I jo crec que aquí doncs, la resposta és que estarem una miqueta com la temporada passada en el sentit de que la inversió de Rastar jo crec que serà poca. Ja et dic, aquesta operació permet al club entrar en aquesta regla de l'1x1 tan desitjada, sí. I això el que farà almenys és, doncs mira, que si per exemple amb la venda de Joan García, doncs podràs, si tècnicament Rastar vol, que aquí està la gran qüestió, si Rastar vol, el club sí podria fer alguna inversió.
Clar, perquè que ningú, Arnau, faci la suma de dir, bueno, 38 milions més 25,
no,
això ho tenim per gastar en fitxatges. No, això no va
absolut,
així.
En absolut. El que significarà, per exemple, és que si l'Espanyol ingressa 25 quilos o 20 quilos per Joan García, amb aquesta regla de l'1x1 no hi hauria cap impediment tècnic perquè faci una inversió X en traspassos, no? En fitxatges, cosa que ja et dic que tenim els dubtes o les pericos que no es farà.
Ja.
Tenim el seriós dubte que no es farà.
Escolta, Arnau, a veure on va Joan García, te l'imagines de blaugrana o no? O no t'ho vols
guanyar? Bueno, pot succeir, perquè al final ell s'ha guanyat el dret a triar la seva destinació. Al final hi haurà una subhasta, doncs, de clubs que es barallaran per ell, i és lògic que els millors clubs de l'escena internacional i d'Europa, doncs, es barallin per ell. Personalment, home, no m'agradaria veure-ho, perquè a mi que Joan marxés al Barça, doncs, no m'agradaria, no ho puc negar, però és que com pot succeir. Sí que sé que la poca informació que pugui tenir segurament m'apunta més a que se'n vagi a Anglaterra que no al Barça.
Sí, aquí el Quique però manté, i el que diu el Quique ja saps que va a missa, que el Barça no anirà.
Jo no estic tan ben informat com el Quique, ni molt menys, però la poca que tinc del món futbolístic m'apunta que el tema sembla estar més encaminat en Anglaterra que al Barça, però ja saps que això pot variar d'un dia per l'altre. Això és molt volàtil.
Molt bé, veurem. Arroba, que un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns, i per les explicacions. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada molt forta. Fins ara.
Adéu, que vagi bé, Arnau. L'Espanyol, que arrencarà temporada, ja ho sabem, el dia 7 de juliol. I el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un dia més tard, el 8.
Sí, el dia 8, això ja abans d'enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid, ho va dir Mitchell. Ahir ho vam poder confirmar. Full de ruta, dimarts 8 de juliol, arrenca la pretemporada del Girona, amb els primers dies, òbviament, de revisions mèdiques. Primers dies de feina a Vilablareix, és a dir, a la ciutat esportiva que té el Girona, i ja la segona setmana a la Vall d'en Bas, que són dos llocs magnífics, tant sí, Vilablareix com la Vall d'en Bas, com Girona. I el que fa el Girona i molts altres clubs a final de temporada, habitualment diem a 30 de juny, potser és a 31 de maig, perquè enguany la temporada ha acabat abans, és acomiadar-se, en aquest cas, dels quatre jugadors que han estat cedits i que han de tornar al seu club d'origen. Són Oriol Romeu, que tanca la segona etapa al Girona, Brian Hill, que ha de tornar al Tottenham, tot i que està lesionat, Danjuma al Villarreal i Arthur a la Juventus. Un asterisc, o dos. Brian Hill està lesionat, entre l'últim any de contracte, demana 15 milions d'euros al Tottenham. El Girona se'l vol quedar i Brian Hill es vol quedar, però no per aquest preu. I Arthur, pel qual el Girona ha pagat uns 800.000 euros en concepte de cessió, el Girona vol que es quedi, Arthur es vol quedar, però òbviament s'ha de negociar amb la Juve. Aquí no es diu res de Juan Carlos i Juanpe, que són els dos jugadors que acaben contracte. De Juanpe gairebé es va, o sense el gairebé, acomiadar Mitchell a l'última roda de premsa, i sembla que apunta a Mèxic. I Juan Carlos no es va acomiadar l'altre dia perquè no va jugar, però pel que em diuen està més fora que dins del club.
Perfecte, 3:51 minuts de la tarda, fins aquí el futbol, pausa ràpida i passem per Roland Garros.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que
duerme. Para mí, en ningún momento se puede olvidar esto, ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas llegar a un hotel y no poder acceder a la habitación? En Viajes El Corte Inglés creemos en un turismo accesible para todos. Llama con atención preferente al teléfono 913-247252 y nuestros asesores buscarán opciones de viajes adaptados a ti para que disfrutes en primera persona. Haz tu viaje realidad con Viajes El Corte Inglés.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Anem a París amb l'Àngel García, Roland Garró. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Viendo a Djokovic o qué?
Eso es. Eso que veis de fondo son aplausos ahora para el punto que ha conseguido su rival, el estadounidense McDonald, aunque va ganando Djokovic cómodo en este primer set, 5-2 para el serbio, 30 iguales, pero cómodo en el resultado, lo que es en la pista no, porque está lloviendo, ya sabes que en tierra batida se deja de vez en cuando que sigan los partidos aunque llueva un poquito, y Djokovic quería parar y no le dejan parar el partido, y tiene que seguir en pista aunque llueva.
Bueno, mañana Alcaraz juega su partido de segunda ronda contra Marozán.
Marozsán, a eso de las 2 de la tarde, en esta pista central, por fin, ya después de jugar el primer partido en la Lenglen, tenía ganas de jugar aquí en la placa de Rafa, con la huella y las 14 copas de los mosqueteros, y aquí va a jugar, al filo de las 2 de la tarde, por supuesto lo damos en tiempo de juego, y la única española hoy, que es Cristina Buxa, ha caído ante Andreeva, ante la rusa, que era muy favorita, de hecho es una de las candidatas a ganar el torneo.
Oye, ¿cómo es que lo pusieron en primera ronda en una pista que no fue la central?
Muy raro.
Es raro eso, ¿no?
Sí, muy raro, salvo que busques una explicación. A ver, a él dice que no le importa. A mí me parece muy raro que el campeón vigente, no digo en el segundo o en el tercer partido, en el debut, en el primer partido, no esté en la pista donde ganó el año anterior. Entonces, a ver, al final jugaba Gasquet, que podía ser su último partido en Roland Garros. Yo que hubiese seguido quejando, por cierto, y quería parar el partido, ¿eh? Jugaba Gasquet, que podía ser su último partido en Roland Garros, y jugaba Sinner contra un francés. Entonces, bueno, los dos partidos masculinos eligieron que fueran esos y sacaron a Carlitos de la central.
Perfecto. Oye, y ayer dejábamos abierto el partido de Badosa, acabó ganando. Buen arranque, ¿no? Contra Osaka, que es buena tenista.
Sí, la mejor noticia de todas es que no le dolió la espalda para nada. Y luego, que eso, que fue capaz de remontar. Dice que mirando esa placa de Rafa se inspiró después de perder el primer set, que no jugó mal, pero lo perdió en el tiebreak. Y luego ganó muy bien 6-4, 6-1. O sea que, bueno, a ver, yo creo que Badosa va a llegar hasta donde le deje la espalda. Si la espalda está bien, puede llegar muy lejos. Estando como yo creo que está, que en cualquier momento puede fallar, no tengo tantas expectativas. Bueno, de hecho no las tiene la propia Paula, que lo dijo en la previa, que no venía con muchas expectativas.
Tocamos madera. Ángel, nos vas contando. Gracias, un abrazo,
Genial, un abrazo, chao.
Chao. Bàsquet, Albert, tenim renovació al Girona.
Sí, el bàsquet Girona, més renovació important, la de Pep Busquets, l'ex de la penya, que va arribar a meitat de temporada al conjunt de Fontajau. Renova fins al 2028. Ha acabat molt bé la temporada. Fernando Sanemeterio, director esportiu del bàsquet Girona.
Un jugador que nos ha ayudado mucho, como todos habéis visto, en esta segunda parte de la temporada. Un jugador que ha trabajado cada día excelentemente, una ética de trabajo muy buena, y eso le ha permitido ir mejorando cada día desde que ha llegado. Ha caído de pie en Fontajau, era muy lógico seguir con la continuidad. Él también ha tenido una predisposición enorme a que esto se produjera, así que Pep estará con nosotros los próximos 3 años y muy contentos de que así sea y nos siga ayudando y siga mejorando y sigamos creciendo juntos.
Tots contents, club i jugador. Per cert, millor 5 de la temporada amb 2 jugadors d'equips catalans, Derrick Alston Jr. del Baxi Manresa i Ante Tomic, el jugador del Joventut de Badalona.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
A l'aigua, waterpolo, jornada d'atenció als mitjans prèvia a la Final Four de la Champions amb la presència de l'Atlètic Barceloneta. Ha estat allà el Juan Arias. Juan, endavant, bona tarda.
¿Qué tal, Bajoni? Muy buena tarde. Sí, es una nueva oportunidad del Barceloneta para ser campeón de Europa, algo que no pasa desde el 2014, cuando se enfrentó aquí en casa al Radnici y acabó ganando su primera Champions. El equipo merinero llega pletórico después de haber perdido solo un partido durante la temporada, concretamente en la piscina de Ferencváros, que también juega la final a 4. Es una cita importante para Felipe Perrone, que se retira al final de la temporada y junto con Munarriz son los únicos supervivientes de aquel equipo que ganó la primera Champions. Álvaro Granados confía que el equipo dará la cara ante Belgrado.
Bueno, creo que Novi Beograd es un equipo muy duro, es un equipo joven pero que lleva siempre el partido al límite en cualquier aspecto, y creo que la clave pasará por responder con intensidad, por responder con energía y no dar un paso atrás, y si lo hacemos creo que nos llevaremos este partido.
La semifinal se jugará el viernes, Barceloneta-Belgrado, la otra la semifinal, como digo, Ferencváros-Marsella, la final el domingo.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Abans d'acabar, tornem a les oficines del Camp Nou. Condis, ha arribat ja la Minya Mal o no encara?
No, el que acaba d'arribar fa 5 minuts és la porta, acompanyat d'Enric Massip i un dels membres de seguretat del club, el president, que ha sortit a l'hora de dinar i portava des del matí aquí a les oficines, però ha marxat a dinar amb el seu assessor, Enric Massip, i ara ja estan aquí a dins de les oficines on hi ha màxima expectació, a les portes. Ja t'explicava que hi ha fins i tot aficionats de Japó i de moltes nacionalitats amb samarretes de la Minya Mal, fins i tot amb samarretes d'Espanya, de la sala l'acció, i l'únic que falta és el protagonista, perquè Rafa Juste també arribava fa una estoneta amb aquell puny en l'aire, senyal de triomf, de victòria, i en principi en uns minutets ha d'entrar a la Minya Mal amb la seva família per signar aquest nou contracte, aquesta renovació fins al 2031.
Perfecte, seguirem informant. Condis, gràcies.
Fins ara.
Gel,
Isabel, superstar. Avui és viral això. Isabel Díaz Ayuso li atorga la medalla d'or de la Comunitat de Madrid a Dani Carvajal.
Y ahí le tienen. Además de 6 Copas de Europa, la última culminó con el primer gol del partido y el premio al mejor jugador de la final de 2024. Y ojo que Dani tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Ahí lo dejo.
Nosaltres no ho deixem perquè la gent de Can Barça està en peu de guerra per un tuit d'un periodista polonès de Goal Polska, Piotr Kosminski. ¿Qué será lo próximo para Wojciech Szczęsny, cuyo contrato con el Barcelona ha finalizado? Últimamente han aparecido señales un tanto contradictorias, ya sea prórroga o jubilación. Según mi información, el asunto ahora está claro. Se espera que la decisión sea beneficiosa para muchos aficionados. D'aquí s'interpreta que Szczęsny hauria dit que sí a la proposta 1+1 del Barça. I informa Arantxa Rodríguez, es veia venir. Xavi Alonso li ha demanat al Madrid un migcampista que cobreixi el forat de Modric.
Estava cantadíssim.
Ai, Déu meu.
I de Kroos, que encara no estava cobert.
No, aquest no s'ha cobert.
Marxem actualitzant les enquestes. En clau Barça, ha de fitxar el Barça un porter titular? Ho teniu claríssim. Sí, 79%, no 21%. En clau espanyol, sobre el tema de l'ampliació de capital, es gastarà Xen els diners la propera temporada, els diners a la gespa? Sí, 23%, no 77%. I en clau Girona, Juan P. està entre els 3 millors de la història del Girona, sí, 37%, no 63%. Arribarem a les 4 de la tarda, pendents de l'arribada de la Lamine Yamal a les oficines del Camp Nou. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé.